Ràdio Vilafranca. La vostra ràdio. Ràdio Vilafranca. La vostra
Bon dia, què tal, com esteu? Benvinguts al Penedès en xarxa. Gràcies per escollir-nos i seguir l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a través nostra. La nostra antena estarà activa des d'ara i fins les 12. Des de Ràdio Vilafranca, des d'on coordinem el magazín matinal de l'Alt i el Baix Penedès, aquest Penedès en xarxa, us saludem Marc Pujol, que s'encarrega de les vies tècniques i la tria musical. Després s'hi afegirà l'Àlex Santamaria i qui us parla, Sílvia Delgado, en nom de tot l'equip. I sort en tenim dels col·laboradors que ens acompanyen cada dia i amb els quals aprenem i passem una bona estona. Així anirà aquest dimarts. D'aquí uns instants, el Marc Paredes, que em sembla que ens parlarà de fred intens. Ho descobrim d'aquí uns minuts a la Meteo. Avui també ens acompanyarà la corsetera Marta Vives amb el des de dins, així que acabi la previsió meteorològica. I d'aquesta manera ens plantarem a 9:45, primera cita amb l'actualitat de les nostres comarques, el flash informatiu. Després d'aquest primer flash, roda política, avui la dediquem a parlar de seguretat, tant de seguretat real, amb xifres, amb estadístiques, com de la sensació, més que de seguretat, d'inseguretat, que sovint plana, i també d'un fenomen a l'alça i que amoïna cada vegada més ajuntaments i veïns, la multireincidència. Hem convidat diversos regidors i alcaldes penedesencs perquè ens expliquin com ho aborden a casa seva. Començarem amb el regidor de Seguretat Ciutadana i Convivència de l'Ajuntament de Vilafranca, Ramon Zavalla, i també ens acompanyaran Sergi Vallès, alcalde de Torrelles de Foix i diputat a la Diputació de Barcelona, Agustí Vallverdú, alcalde de Les Cabanyes, i Magí Pallarès, alcalde de Sant Jaume dels Domenys. Començarem a 9:45 amb Ramon Zavalla, que no es pot quedar a la tertúlia, i sí que s'hi quedaran Sergi Vallès, Agustí Vallverdú i Magí Pallarès, amb els quals parlarem fins les 10. Farem una pausa pel butlletí i a partir de les 10 i fins 10:45 faran tertúlia. Una tertúlia que s'acabarà, sí o sí, a 9:45, perquè tenim cita amb l'actualitat de les nostres comarques, el segon flash d'aquest matí. A les portes de l'hivern, de que arribi el fred de veritat, avui tenim gastro. Avui ens acompanyen el David Bernet, xef i propietari del restaurant El Vell Papiol, i el Xavi Roig, sommelier de Cal Fero. Plegats ens portaran plats de temporada ben maridats. A les 11, el català al carrer. Avui no ens pot acompanyar la Teresa Casanelles, però m'ha preparat un concurs, així que no faltarà concurs. Podeu trucar i jugar, que regalarem un llibre, un àlbum xulíssim, que es diu La locomotora i altres poemes divertits pels més petits de la casa. També tindrem la Sònia Moll amb la seva petita classe des de Ràdio Sant Sadurní. A 11:45, 5 minuts per actualitzar-nos, per saber com acaba aquest dimarts el darrer flash. I acabarem amb un duet infal·lible els dimarts, les pantalles, que ens acostarà Carles Gala, i una fake news per tancar aquestes 3 hores de ràdio d'aquest dimarts 18 de novembre.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
El temps.
A El temps d'aquests primers dies de la setmana, canvi inclòs, ens l'acosta el Marc Paredes, com sempre. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Som a les portes d'un contundent canvi de temps. D'aquí 24-36 hores deixarem enrere per uns dies la tardor i passarem a l'ambient de cru hivern. Anem de cara a la previsió. De moment, aquesta tarda es presenta molt tranquil·la, amb unes temperatures màximes que ja baixaran. No arribarem enlloc aquests 20 graus i, per tant, notarem aquesta sensació de fresca bastant més accentuada. Però, sobretot, notarem aquest canvi de temps a partir de demà. Demà caldrà abrigar-se. El fred ja serà més que notable. Algunes mínimes, per exemple, a Vilafranca o a Sant Sadurní d'Anoia, podrien quedar per sota dels 2 graus. Això ja és fred d'hivern o de tardor avançada. Tot plegat en una jornada molt tranquil·la, assolellada, potser amb alguns núvols alts i prims a la tarda de dimecres que entrenyinaran el cel, i serà de cara a dijous, divendres i dissabte quan les temperatures tocaran fons, entrarem de ple a l'hivern, haurem de treure de l'armari els guants, els abrics gruixuts, perquè la sensació serà molt freda, res excepcional, però la situació serà de ple hivern, i tot plegat amb un temps majoritàriament estable. Potser dijous tenim algunes precipitacions molt aïllades i haurem d'estar pendents el que pugui passar la matinada de dijous a divendres. No les tenim totes, tot plegat és una massa freda en alçada, que porta temperatures molt baixes, és una massa freda però molt seca, però haurem d'estar pendents de la possibilitat que es pugui formar una petita baixa, un braç humit que pugui entrar la matinada de dijous a divendres, això seria el rebuf, a la costa catalana i entrar una mica cap endins i que ens pogués deixar algunes precipitacions. Si això passés, la cota de neu seria molt baixa, entorn a aquests 400, 300, 200 metres puntualment. Creiem que aquí al Penedès en quedaríem al marge i no les tenim totes, encara queden uns quants dies i per tant ho haurem d'anar seguint. Però si això passés, doncs podríem tenir alguna sorpresa anecdòtica per ser el mes de novembre. I de cara ja a la setmana, doncs a la recta final de la setmana, es presenta freda, molt més estable i amb unes temperatures que ja la setmana vinent aniran pujant. Això és tot, bona setmana.
Gràcies, Marc. Avui, al Des de Dins, amb la Marta Vives, parlem de patrons i de tot allò que hem de tenir en compte a l'hora de comprar la nostra roba interior. Com sempre, des de Domenys Ràdio, amb la Laia Batlle. Doncs avui estic molt ben acompanyada aquí als estudis de Domenys Ràdio amb la nostra corsetera de referència, la Marta Vives. Marta, què tal? Bon dia, com estàs?
Molt bon dia, molt bé.
Bé, avui parlem d'un tema interessant des de dins, però que hem de tenir ben en compte, que és el tema dels patrons. Què ens
Exacte.
En pots explicar d'això, Marta?
Doncs mira, que quan us aneu a buscar un sostenidor heu de tenir molt clar el ventall d'oferta que teniu, no? Que és moltíssim, moltíssim. Evidentment, jo us faré una pinzellada perquè no acabaríem mai, eh? Mm. Però el que hem de tenir clar, doncs, quin tipus de pit tenim, quina talla, que ja ho sabeu perquè vau escoltar l'altre programa.
Això mateix.
Ja sabeu els pros i contres d'aros sí o aros no. Per tant, ara anem a entrar una miqueta més en detall amb el que serien els patrons, no? Mm-hmm. M'agradaria apuntar per això que el tema patrons, tot i que hi ha models que han existit tota la vida i que tot va evolucionant, no? I sempre va vinculat, com ja hem dit en altres moments, amb les tendències, no? Les tendències marquen també aquests patrons, no? Dit això dels patrons, per exemple, quan jo vaig començar a vendre sostenidors, els top venta eren els sostenidors amb una miqueta de foam o inclús els sostenidors amb una mica de puix. Però, a dia d'avui, que també ho hem comentat, ens hem tornat com molt pràctiques, no? Una dona empoderada, lliure, treballadora, i prioritzem comoditat i no patir, ja patim per
Totalment,
moltes altres coses.
No cal patir tampoc cap endins, no cal, no?
Per això he cregut que, bueno, començaré a explicar-vos els patrons des del top ventes que s'ha posat més en tendència, que són els sense aro, que havien quedat allà amb un racó, no? Semblava que només el podien utilitzar les iaiones o les nenes quan comencen, o les mamis quan estan a punt de donar llum, però no. Aquí hi ha un ventall superampli i el sostén sense aro s'està imposant moltíssim. Mm-hmm. Per tant, comencem per ell, va.
Molt bé, doncs vinga, el sense aro, i què tenim?
Doncs mira, sense aro. Jo he anat puntualitzant cada un el que jo crec que a qui li pot afavorir i a qui no, no? Però en aquest cas, amb el Sensaro, jo crec que tothom hauria de tenir un Sensaro. O sigui, pot ser el teu prioritari, que tot el teu calaix sigui Sensaro, però si ets de portar aro, rellent, tots els que anirem anomenant després, crec que un Sensaro tots l'hem de tenir. Pel dia aquell que necessitem llibertat, no?
És el fons d'armari pràctic i còmode aquest, eh?
Exacte.
D'acord.
Inclús també he volgut puntualitzar segons les talles, no? No, no, és que pots tenir pit gran, pit petit, tothom. A tothom li pot anar bé un Sensaro en algun moment de la seva vida. Vull dir que l'hem de tenir. I dit això, doncs, què us puc explicar del Sensaro, no? Pues a part de que són supercòmodes, que no molesten i tal, pues com tot ha anat evolucionant, no? Antigament els Sensaros dèiem que feien els pits com més de pera, no? Recordeu-vos que parlàvem sempre de les frites, no? Aquella forma com més punxeguda, els pits com a més separats, aconseguint un efecte com molt natural, però a la vegada còmode, no? Què passa? Que com que els fabricants s'han donat compte que la tendència que prioritzem les dones és la comoditat, diuen, bueno, doncs anem a perfeccionar el que no els hi agrada, no?, del Sensaro, que és, al final és la forma que dona, no? Doncs han aconseguit, doncs, sostenidors Sensaro, si esteu al dia de la televisió, xarxes, no? No paren de sortir-nos imatges de noies que van amb top o que van amb aquest famós, que no diré marques, sense costures, no? Que no tenen pràcticament res, que és com posar-te, sentir-te còmode, però no sentir realment que portes sostenidor, no? Doncs les formes també les han aconseguit canviar una miqueta, posant una miqueta de foam a dintre i tal, ja han aconseguit no arrodonir del tot, perquè un Sensaro sempre els pits queden lliures, no?, del ferro i tenen tendència a anar-se'n cap als costats, però sí que és veritat que les formes estan canviant molt i podem aconseguir un pit natural sense estar punxegut i anant còmoda i alliberada, sense l'aro.
Molt bé.
O sigui que sense aros podem trobar sense relleno o amb relleno. I després aquí també pues, les varietats, no?, que amb costura, sense costura, amb blonda, amb teixits més de cotó, més de microfibra...
També s'ha anat perfeccionant si és bonic o no, per entendre'ns això.
Sí, jo crec que... Clar, és que allò del bonic o no és... Mira, m'encanta aquesta pregunta, perquè jo, amb els anys que fa que estic en aquest sector, penso, antigament, el color car, per exemple, ara parlarem de colors, no de patrons, no?, portaven les àvies, no? Jo recordo... Bueno, la meva àvia era molt moderna, jo no sé si portava color carne, però sí, venia molt color car per les senyores grans, no? Molta gent de la nostra generació... Bueno, jo soc més gran que tu, ja no sé ni
no gaire,
quina generació...
No
bueno, XZ, no tinc ni idea de quina generació estic. Ho veiem de senyora gran, no? El repudiàvem, el color car. En canvi, ara, generacionalment, les noies jovenetes, el que dèiem, la tendència s'ha tornat a ser molt pràctiques, que busquen color carn no transparent, doncs color carn. M'és igual si és lleig. Jo al·lucino, quan nenes tan joves em demanen color carn, penso, jo crec que l'any passat vaig tenir el meu primer sostec color carn.
Imagina't.
És que no m'agrada gens, gens. Però reconec que és pràctic. I llavors, elles prioritzen, no?, aquesta... Simple, pràctic, no haig de pensar què em posaré a sobre perquè el color carn no es veu, no?
Clar.
I ara m'he enrotllat com una patata. Ja
no, però està bé. Estàvem parlant del tema dels patrons i ens recomanes, com a mínim, tenir una opció que sigui sense aro.
Exacte.
Molt bé.
Exacte. Vale. Perquè parlàvem de les tendències.
Sí, que el tema bonic o no, busquem practicitat i punt.
Sí. I si és bonic, doncs millor, no? Però... sí, perquè igual que l'he dit del color car passava amb les blondes, no? Ho veiem de senyora gran i ara venen nenes superjovenetes, nenes de 3 a 14 anys, que potser és el seu primer o segon sostén,
sí.
I ja busquen, no?, aquest glamour, així... Vull dir que, no sé, la veritat és que tenim tant de tot que ja no sabem ni...
Per gustos colors,
sí,
eh?
Ni el que volem ni el que necessitem,
no? I tant,
no?
Molt bé.
Però,
molt
bueno,
bé.
Seguim. El Sensaro, per mi, és el top 10 d'aquesta nova generació i si t'hi sumes, la veritat és que és molt còmode.
Doncs vinga, ja en tenim un.
Vinga, llavors, dintre del Sensaro doncs, en podem trobar molts. Podem trobar el sostén de maternitat, no? Quan estàs embarassada o quan estàs a punt de ser mami, els sostens de, que antigament dèiem de pollita, no? Que no he entès mai això de pollita, però bueno, de no? La primera posta, o simplement un sostén d'esport, que ja vam dir que era recomanable anar a Sensaro perquè no es clavessin els ferros, o simplement un sostén còmode, com pot ser un top o el que he dit ara, no? Aquests nous que s'han ficat tan de moda que és com una segona pell, sense costures ni res. Dit això, passem als que sempre havien sigut el top venta, que era els d'Aro, sense foam, perquè el foam va venir després. Foam o relleno, eh? Jo dic foam, però... A mi aquests, corseterament, m'encanten. O sigui, un sostenidor d'Aro, a partir d'una talla... Potser una 85-90 no li cal ni aro, no? Però a partir d'una 95, 100, 105, jo recomano un aro si tu vols aconseguir l'efecte de pit rodó, una mica més junt, no? Que no se'n va cap als costats com el sense aro, inclús una mica més alt, depenent del patró, perquè només he dit sense foam i amb aro, però dins de sense foam i amb aro n'hi ha una diversitat gegant. Podríem començar pel bàsic normal, que el podem trobar sense costures, no? Que són materials així com molt finets, poden ser o de cotó o de microfibra, supercòmodes, i tots i cada un d'ells té uns avantatges i uns inconvenients. Per exemple, sense costures, superlleuger, supercòmode, però es marca el mugró. No? Ja sabem que les americanes els és igual marcar mugró, però aquí...
Aquí tenim problemes amb això, eh?
Sí, bueno, cada vegada menys, però sí que és veritat que prioritzem a vegades posar-nos un foam perquè no se'ns marqui, no? Doncs aquest és l'avantatge inconvenient de l'aro sense foam. A mi m'agraden, per exemple, quan hi ha pit a partir d'una 105, ja no entro en copes, eh? Però vull dir, un pit ja una miqueta més gran per mi és a partir d'una 105, que necessita certa subjecció, doncs un sense relleno. Amb costura, el pit queda molt ben acomodat, perquè els sense costures també són com elàstics, no? Normalment hi ha molts pocs preformats que no siguin elàstics, llavors no subjecten mai tant. M'estic liant amb patrons i jo mateixa, imagina't.
No, però ja està bé, clar, és que hi ha tanta varietat, no?
Sí. Jo ja et dic, a partir d'una 105, a mi m'agrada molt com queda i recomano a tothom, soc més partidària d'un sense relleno amb aro, per subjecció i perquè queda la forma com molt natural i molt bé.
Molt bé.
Dintre d'agafar un sostenidor amb aro sense relleno i amb costures, també hi ha diferències amb les costures. Si tu agafes una costura que va lateral, de pit a pit, pot fer tendència de pit una mica més punxegut. Si tu agafes una costura que va de sota cap amunt, és com antigament feien els reductors, que ara hi entrarem també, no? Que és, o sigui, depenent de la forma de la costura, també canvia com queda aquest sostenidor. I després el que a mi m'agrada molt per les senyores que tenen molt pit, potser ja t'estic parlant 110, 115, 120, i ja no entro tampoc amb les lletres, són els de la triple costura. Jo li deia la costura T, que antigament es feia una lateral i una que pujava simbolitzant una T. Aquests aguantaven molt perquè això fa que el pit pugi una miqueta més amunt. No? Inclús molts porten com un reforç lateral a dintre que també fa que centra el pit cap al mig, ¿vale? Per no li dona espai perquè se'n vagi cap als costats.
Molt
no?
Bé.
I aquests són com molt envolvents, tapen molt i, clar, quan tenim molt de pit busquem subjecció.
Clar,
no?
I recolliment una mica, no?
I n'hi han de molt bonics, molt, amb moltes blondes, molt bonics. Vull dir, ja molt no bé. És un patró clàssic, sinó que és un patró superactual i bonic.
Que s'ha anat perfeccionant tot
sí,
això.
Sí, sí, sí. Com
Has
tot.
Comentat abans, Marta, el tema de reductors. Això també és un patró com a
sí.
tal?
Sí, el tema reductor és molt fàcil. És tan fàcil com que antigament les senyores que volien tenir menys pit s'agafaven una talla menys. Què passava? Clar, els hi aplastava el pit, sí, però a l'aro anava on no havia d'anar. Recordeu que havíem parlat amb el tema de talles. A l'aro ha d'anar en un lloc on no toqui a les nostres glàndules. el reductor no deixa de ser un sostén que té l'aro més ample amb el fondo com més pla, no? No té tanta cabuda. Llavors el pit queda com una miqueta més aplastat i aconsegueix una forma com molt rodona. Hi ha qui li agrada molt, hi ha qui no li agrada tant. Molt aconsellable perquè subjecta molt i molt aconsellable també perquè hi ha senyores, per exemple, que et compres una camisa que no te la vols cordar i et fiques un sostén de relleno, pues, pues, ostres, pues jo he aconseguit a vegades amb un reductor que les senyores es puguin acabar cordant la camisa, no? Allò que no et salti el botó. No?
Sí.
Sí, els reductors també estan bastant en tendència amb la gent que té bastant de pit o que li, anar, o li agrada anar molt subjecte. A vegades ve gent amb una 95 i em demana un reductor i jo penso, home, no cal. Però, bueno, si ell, al final, sobre gustos, no, cadascú amb el que se senti més còmode. No? Mm-hmm. Però sí, sí, els reductors també és tot un món.
I per últim, Marta, perquè se'ns esgota el temps, sí. Quin altre patró podríem destacar avui?
Doncs els d'aro amb una mica de relleno, aquest és el tradicional, aquest totes l'hem tingut, quan teníem poc, quan teníem molt. Mm-hmm. També hi ha rellenos més gruixuts, més finets, la tendència va cap a rellenos finets, i mm-hmm. després, dintre del relleno, aquest és el que més es ven, després hi ha els bandors per poder anar sense tirant, sobretot a l'estiu,
ah.
que jo els trobo incomodíssims, però que són superpràctics. De fet, nosaltres, dins del rànquing dels més venuts, el tenim al segon, és moltíssim el que venem sense tirants. Perquè representa que el venem a l'estiu.
Clar.
I els altres els venem tot l'any. O sigui, que estigui a número 2 és que se'n venen molts. Suposo que les discoteques i tot això també fan, no? Que les nenes van amb tot
l'any. Sí, que no volem ensenyar el que és la tira. No fa maco, això.
Ah, exacte. I per últim, els push-ups, que a la seva època estaven super de moda. Jo quan vaig començar a vendre sostén semblava que només existís el Wonder Bra famós. Mm-hmm. Aquell anunci tan fantàstic de la Eva Herzigova que ens va eclipsar tots. Doncs això està pràcticament en desús. O sigui,
sí?
el pujar es ven molt poc. No està de moda ara tenir molt de pit.
Ni molt amunt, ni molt endavant, no?
No, tu mires les actrius, no? Que sempre és el que tenim més, no?
Sí.
I la veritat és que la tendència és pit natural, teixits lleugers, comoditat i pràctics. Ens hem tornat molt pràctics.
Ja. Al final també, però diuen que tot torna. Vull dir que sí. Al final les modes és una cosa ben curiosa, no?
Bueno, clar, això és cíclic. És clar. Com quan els pantalons es portaven fins aquí baix, les calces ben baixetes, ara els pantalons
ara
es porten fins aquí dalt. Doncs, clar, és que al final és el que sempre dic, que sembla mentida que el de dintre vagi també amb la tendència de fora, però és que està, tot va lligat, no? Al final tot és moda.
Clar.
Dintre o fora?
Sí, no, i tant. Clar, llavors, de tots aquests 6 patrons que ens has explicat avui, Marta, comentaves que els sense tirants és el que pràcticament més veneu, però també els de sense aro seria el primer o no?
Home, ara comença ara, el sense aro. Sí, jo pràcticament ara el 80% de persones que m'entren, a veure sense aro, a veure, és com una curiositat, a veure si realment queden bé i vaig còmoda. El volen provar.
Mm-hmm.
Sí, 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 realment és així. I després m'he deixat amb els d'aro sense relleno molts patrons, com els balconets així més sexis. Mm-hmm. Vull dir que no només parlàvem de subjecció, també hi ha altres patrons. Però és que no acabaríem mai més.
Sí, ara anava a dir, podríem reservar-nos també per parlar-ne un altre dia, per aprofundir potser una miqueta més en algun d'aquests.
Sí, agafar
d'aquests
un,
patrons.
No? Per exemple, ara he sigut com molt esquemàtica, no? Aro, sense aro, amb foam o amb push-up. Vull dir, això mm-hmm. és bàsicament el que he fet. I dintre d'aquests pues, hi ha moltíssims més.
Mm. Per això tenim a tu, Marta, perquè ens assessoris bé de totes aquestes opcions que tenim com a dones quan anem a la nostra corseteria de referència, a la nostra corsetera, i el més important de tot,
que estem vives per dins.
Marta Vives, moltíssimes gràcies per explicar-nos tot això i ens retrobem d'aquí unes setmanes, ja pràcticament acabant l'any.
Doncs sí, moltíssimes gràcies.
Adéu-siau.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45. Recollim l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. L'Ajuntament de Calafell treu a licitació 1,56 milions d'euros en obres de reparació de voreres i d'asfaltat. La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Calafell ha aprovat treure a licitació un paquet d'obres de reparació de voreres i d'asfaltat de calçades amb un import superior al 1,5 milions d'euros. Serà bàsicament al nucli de Segur de Calafell i a les urbanitzacions. Es tracta de dos lots, un de 790.000 euros per asfaltat i l'altre de 775.000 per a voreres. En alguns punts s'actuarà en els dos sentits a la vegada, perquè una cosa sense l'altra no tindria sentit ni resoldria el problema. Els diners provenen de dues modificacions pressupostàries aprovades pel ple municipal en els darrers mesos. Són partides que repesquen de sobrants d'altres obres i que, de fa anys, van a millorar la via pública, prioritàriament als barris on hi ha més mancances. Aquestes obres es faran en la mateixa filosofia que anteriors plans de paviments o de voreres. Castellví de la Marca aposta per la sostenibilitat amb la instal·lació de 33 plaques solars a l'escola El Castellot. L'Ajuntament de Castellví de la Marca ha donat un pas significatiu cap a la sostenibilitat amb la instal·lació de panells solars fotovoltaics a l'escola El Castellot. Aquesta iniciativa forma part del compromís municipal amb l'energia renovable i l'autoconsum en edificis públics. Es tracta d'una instal·lació solar fotovoltaica de 15 kW, formada per 33 mòduls fotovoltaics, que es presenta amb un retorn de la inversió de 9 anys. El cost de l'acció ha estat de gairebé 28.500 euros i ha estat subvencionat en un 90% pel Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, el PUOSC, de la Generalitat de Catalunya, i en un 10% per fons propis de l'Ajuntament. Aquesta acció es troba recollida en el Pla d'Acció del Mandat sota l'objectiu estratègic d'impulsar el medi ambient i un territori sostenible. El socialista Daniel Jiménez prendrà possessió del càrrec de regidor de Sant Sadurní aquesta tarda. Avui, a 8:45 del vespre, se celebrarà el ple corporatiu extraordinari de l'Ajuntament de Sant Sadurní. L'ordre del dia inclou dos punts principals. En primer lloc, la presa de possessió del socialista Daniel Jiménez Cruces com a nou regidor de l'Ajuntament, en substitució d'Erika Ruiz, que va presentar la seva renúncia el passat 3 de novembre. Una renúncia motivada per l'aplicació d'una sentència judicial que hauria fet incompatible la seva continuïtat com a càrrec electe. El segon punt del ple abordarà l'adjudicació del contracte del Servei de Neteja d'Equipaments Municipals, que inclou tant els edificis administratius com els educatius del municipi. La sessió es podrà seguir en directe a través de Ràdio Sant Sadurní i del servei de streaming del web municipal. I acabem explicant-vos que ha començat la segona temporada del programa radiofònic Vila Salut dels estudiants del grau d'infermeria de la URB. Els alumnes del tercer curs del grau d'infermeria de la Universitat Rovira i Virgili a Vilafranca cursen una matèria anomenada Programes de Salut i dins d'aquesta confeccionen un programa de ràdio per fer pedagogia de diferents temes relacionats amb la salut. És el segon any que ho fan en col·laboració amb Ràdio Vilafranca. Les emissions del programa són cada diumenge a partir de les 11 de la nit. També es pot recuperar el programa a través de l'apartat a la carta del web de Ràdio Vilafranca i Penedès Televisió.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 9:45. Entre la ciutadania, la seguretat és una de les principals preocupacions. A les nostres comarques aquestes últimes setmanes i mesos han estat diverses les veus que insisteixen en la necessitat de disposar de més mitjans i de fer front amb més contundència a la reincidència delictiva. Avui, a la roda política del Penedès en Xarxa, en volem parlar per saber com ho veuen des dels nostres ajuntaments. Per això comptem amb membres de governs municipals, d'ajuntaments de diferents dimensions i característiques. Comencem a Ràdio Vilafranca parlant amb el regidor de Seguretat Ciutadana i Convivència. Ramon Zavalla, bon dia.
Molt bon dia.
Quines són les principals preocupacions en matèria de seguretat ciutadana ara a Vilafranca?
Bé, la principal preocupació a vegades és la percepció de la seguretat que pugui tenir la ciutadania. Amb això no vull dir que Vilafranca tingui una seguretat absoluta, perquè no és, no existeix, i segurament no la tindrem mai, ni aquí ni enlloc. Per això tenim les policies, per això tenim els sistemes judicials. Però sí que és veritat que hi ha determinats llocs i determinades situacions que ens preocupen una miqueta i que estem treballant. Una és, per exemple, tot el sentit dels furts que vam tenir, perquè vam tenir una allau de furts als carrers comercials, això fa uns mesos, i això ens va preocupar molt, ens hem posat a treballar i jo crec que hem revertit força la situació. Després tenim a Vilafranca determinats punts que anomenem calents, on vam col·locar càmeres en el seu moment, i això també ens està ajudant a revertir aquesta situació, tot i que encara es produeixen alguns incidents en els quals la nostra policia actua. I la principal preocupació, evidentment, és la multireincidència. És a dir, dels 40-45 serveis diaris que fa la policia nostra, pràcticament els noms es repeteixen. Vam tenir durant una temporada 7 multireincidents actuant a Vilafranca. No anava a dir amb impunitat, no, perquè se'ls agafava, però tan aviat tant com se'ls agafava, doncs se'ls havia de tornar a deixar. Feien petits furs, que no arribaven mai a la categoria de robatori. Quan els agafaves, retornaven al gènere immediatament. És a dir, és allò de, mira, ja que m'has enganxat, doncs no fet res, però sí que ens preocupaven i sobretot preocupaven a la ciutadania en general amb aquesta percepció que deia jo de seguretat inicial, no? I això em preocupa perquè petits incidents creen una alarma innecessària que no és la realitat de Vilafranca. I amb aquests multireincidents, doncs, s'hi va treballar.
Ara hi entrarem en el capítol multireincidència, però abans una última pregunta sobre aquestes qüestions que més amoïnen. L'ocupació ha deixat d'estar en el top?
No. L'ocupació continua sent una problemàtica que tenim. Sí que és cert que l'hem reduït. Hem reduït el nombre d'habitatges ocupats. Però els veïns que viuen al costat d'aquests pocs o molts habitatges ocupats, en alguns casos tenen un veritable calvari. Estem parlant d'ocupacions delinqüencials, eh? És a dir, on allà es trafica, o doncs allà hi ha una mala convivència, o on viu gent que no saben viure en comunitat i, per tant, creen sorolls a altes hores de la nit i els veïns ho viuen molt malament. Sí que és veritat que hi ha altres ocupacions no delinqüencials a les quals nosaltres no hi entrem, que són aquells que han ocupat un habitatge però es comporten perfectament amb la comunitat, fins i tot col·laboren a netejar l'escala, és a dir, fan un comportament social normal i, per tant, amb aquests res a dir, a no ser que es produís algun incident. Durant aquest any, ara ho dic de memòria, però s'han produït unes 60 ocupacions i esperem, abans de final d'any, tenir-ne resoltes més de 40. Això també és un treball intens, sobretot de policia de proximitat, juntament amb el Servei de Convivència i Ciutadania, que fan una gran feina aquí, doncs, treballant amb els veïns, els que pateixen, les víctimes, per dir-ho d'alguna manera. Treballem molt en aquest sentit, fem molta vigilància. Moltes vegades aquesta vigilància no es veu. No es veu perquè no porten uniforme els agents que la fan. Fem molts serveis de paisà i ara que tenim una plantilla, hem pogut incrementar una plantilla amb un gran esforç municipal important. L'hem incrementat pràcticament amb un 50% d'efectius dels que teníem operatius abans. No? Per tant, ara tenim gairebé aquests 76-77 agents. Amb tots aquests efectius que tenim, ho estem treballant. Jo espero aquest mes de novembre fer alguna operació important respecte a l'ocupació.
Obrim el meló de la multireincidència col·lectiva. Sí. Vostè, en el darrer ple, explicava això que ara recordava, que hi havia 7 delinqüents multireincidents identificats a Vilafranca, i també posava sobre la taula, satisfet, que recentment el jutjat de Vilafranca havia emès una ordre d'allunyament per a un multireincident que acumulava més de la meitat dels furts comesos al centre, en establiments.
Sí, havia comès entre el 60 i el 70% dels furts. Una persona que teníem localitzada, una persona que quan es produïa el furt se sabia on es havia d'anar a buscar, se'l buscava, retornava o no retornava el producte robat, en funció de si el tenia o no el tenia, i clar, era posar-lo a disposició judicial i pràcticament sortir immediatament, perquè no tenia la categoria de robatori el que ell havia fet. El jutge aplicava perfectament la normativa que tenia, però aquí sí que és veritat que la nostra policia, els nostres agents de policia local, juntament amb Mossos d'Esquadra i juntament, com he dit, amb el Cos Nacional de Policia, doncs van estar treballant i van estar acumulant i fent-li veure amb documentació contrastada i amb proves, fent-li veure al jutge doncs que eren unes persones que tenien una multireincidència ja que indava la perillositat. No perquè poguessin fer mal a ningú, sinó que és que realment la sensació, la percepció d'inseguretat era grandíssima, sobretot allà on ells operaven, que venien a ser els comerços del centre, la Parellada, Constitució, Sant Joan. Per tant, aquí es va treballar molt, concretament el cap de Seguretat Ciutadana, tant de Mossos com de la policia local, juntament amb el jutge, i al final vam aconseguir aquesta ordre d'allunyament de Vilafranca.
Primera vegada que s'aconseguia?
De Vilafranca jo diria que sí. Tampoc ho puc assegurar amb fermesa, perquè no sé, no tinc dades anteriorment, però sí que és veritat, havíem aconseguit abans allunyaments de metres a comerços. És a dir, quan un comerç estava especialment castigat per un concret d'aquests multireincidents, doncs se'l feia una ordre d'allunyament de 50-100 metres d'aquest comerç. Però de la població jo no recordo que s'hagués fet, per tant aquest es va poder fer i aquest doncs, ja no està operatiu. Dels altres 7, 4 ara estan en una situació de molt poca operativitat, i toquem molta fusta, i que continuï així, i els altres dos ja van marxar fora de Vilafranca pel seu compte, no? Per tant, jo crec que el fet de la multireincidència dels que teníem identificats, doncs realment l'hem resolt. Això no vol dir que s'hagi resolt la multireincidència. La multireincidència només es pot resoldre amb una normativa, una legislació que ho contempli, i no només la normativa i la legislació, dotant els jutjats dels recursos humans i materials necessaris per fer-ho possible, per fer-ho pràctic, que hi hagi unes connexions informàtiques, que el que passa a Mataró, a Manresa o a Vilafranca doncs estigui interconnectat i el jutge tingui informació de primera mà, que tingui recursos humans per poder obrir els expedients i treballar-hi. Evidentment, les poblacions el que hem de fer és apostar per les nostres policies locals, fer l'esforç econòmic, que és un esforç econòmic, per tenir recursos humans suficients, perquè al cap i la fi la policia local no deixa de ser una policia de proximitat, i es coneix el ciutadà i es coneix també el multireincident. I hem de dotar també a les àrees bàsiques de la cos de Mossos d'Esquadra de recursos suficients, i en aquest cas a Vilafranca, jo aquí sí que faig una crida a qui em pugui escoltar, necessiten també més recursos humans, i això depèn en aquest cas de la Conselleria d'Interior, jo que estic segur que si se li demana i se li explica, doncs atendrà les peticions del cos de Mossos d'Esquadra. I crec que les poblacions que no tenen policia local, on haurien d'anar també a apretar i d'alguna manera a insistir, és que es doti de més recursos al cos de Mossos d'Esquadra, perquè al cap i la fi és la seva policia als municipis. Els petits municipis que no tenen policia local ni tenen capacitat per tenir-la, doncs han de fiar-se del cos de Mossos d'Esquadra.
Justament, recentment, alcaldes de Junts i d'Impulsem Penedès de la comarca s'han queixat d'aquesta manca d'efectius i també que no pot ser que Vilafranca, per capacitat i per cossos de seguretat, pugui fer fora els multireincidents, com es vantaven en aquest darrer ple, perquè acaben anant als municipis del voltant.
Bé, cada municipi ha de resoldre la seva situació. Si en lloc d'estar jo aquí com a regidor de Seguretat de Vilafranca estigués aquí com a cap de l'àrea metropolitana sud de l'interior o com a conseller d'interior, doncs tindria una altra visió respecte a tot Catalunya. El meu territori és el territori de Vilafranca i jo em dec a Vilafranca i els ciutadans de Vilafranca i, per tant, he de treballar el màxim possible dotant els nostres policies de formació, molta formació específica, d'empatia envers el ciutadà i de recursos humans perquè puguin treballar totes les hores. I bé, aquesta és la meva missió. Jo gairebé he respost la pregunta
abans.
Sí. És a dir, el que s'ha de fer és insistir a la Conselleria d'Interior, que l'àrea bàsica de Vilafranca, del Penedès, en aquest cas doncs, és una àrea bàsica, jo entenc, infradotada pel que fa al cos de Mossos d'Esquadra. Necessitarien més recursos humans i podrien atendre molt millor a tots els pobles que ja dic que no tenen, en aquest cas, policies locals.
Moltes gràcies, Ramon Zavalla, per acompanyar-nos avui. Fins aviat.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Aquest ha estat el nostre primer convidat i ara marxem fins a Canal 20. Allà el Raimon de Cara compta com a convidats amb dos alcaldes de l'Alt Penedès. Bon dia, Raimon.
Molt bon dia, Sílvia. Així és. Ens acompanya l'alcalde de Torrelles i diputat de la Diputació de Barcelona, Sergi Vallès. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I també l'alcalde de Les Cabanyes, l'Agustí Vallverdú. Molt bon dia.
Bon dia.
Els dos van signar aquesta declaració a la que també s'ha referit la Sílvia en aquesta conversa amb Ramon Zavalla. Van signar una declaració d'alcaldes i alcaldesses de Junts i Impulsem Penedès on s'expressava la profunda preocupació per l'augment de la multireincidència delictiva i reclamaven una resposta urgent. No sé si ha arribat, Sergi Vallès, aquesta resposta urgent.
Bé, bon dia. No ha arribat en absolut. Sí que és cert que algú d'alguns partits que estan al govern o que tenen poder de decisió es va posar en contacte amb nosaltres i va preguntar quina era la realitat i li vam traslladar les dades, però sí que no ha arribat de forma contundent, no? A més, com podem veure aquestes últimes setmanes, es parla a Madrid amb el fet rellevant de si Junts segueix donant suport o no al govern, es parla a Madrid de quines contraprestacions hi ha, i entre elles de lleis importants que afectarien, que resoldrien aquest problema, no? El tema de la multireincidència, com bé sabem, són diferents lleis que Junts ha presentat al Congrés dels Diputats i que estan sobre la taula sense tirar endavant, no? I, per tant, ens trobem en aquesta situació. Siguem realistes. Les últimes dades que he trobat efectives globals de Catalunya són del 2022. 283 persones són multireincidents. S'han detingut 2.200 vegades a Barcelona i han estat implicades en 5.602 fets delictius. Això és una vergonya, no? O sigui, que haguem d'explicar als ciutadans que un dia rere l'altre es deté la mateixa persona per diferents robatoris i que segueixen sortint al carrer, doncs s'ha de poder resoldre, no? Em sobta a mi que el Ramon Zavalla, aquí pressio moltíssim, que digui que se li ha de dir a la consellera i la consellera ho resoldrà, doncs escolta, diem-li i que ho resolgui demà mateix, no? Sí que és molt encertat dir que és un problema global i que s'ha de resoldre modificant les lleis, doncs modifiquem-les. Ell representa un partit polític que a dia d'avui governa a totes les institucions de Catalunya com d'Espanya, no? Doncs no entenc per què no s'estan modificant si estan convençuts els responsables municipals que estan davant d'aquestes situacions i que les han de resoldre, no? Que ho facin arribar a dalt de tot.
I les ordres d'allunyament són solucions que també es poden aplicar d'altres municipis, com més enllà de Vilafranca, per exemple, aquí a la comarca de l'Alt Penedès?
Per començar ens hauríem de situar, eh? I em sap greu ser potser el radical a vegades, suposo que la joventut ho porta, això. Alt Penedès, 27 municipis, Vilafranca, Monjos, Sant Sadurní i la resta, per dir-ho d'alguna manera. Eh? O sigui, perquè ens situem, Olèrdola en deu tenir 3.600, després deu venir Sant Martí amb 3.200, Subirats, alguna cosa així. Per tant, policia local, no en podem tenir fins a 5.000 habitants. Això vol dir que només hi ha 3 municipis, si no vaig equivocat, que tenen policia local. Per tant, no és si en volem tenir o si no en volem tenir, sinó senzillament que no en podem tenir. Per tant, el fet de no poder tenir policia local vol dir que hi ha moltes accions que directament no pots resoldre. Tu no pots donar l'ordre d'anar a no sé on a fer no sé què, perquè tens l'únic que pots fer és tenir guàrdies municipals, els municipis que podem tenir-ne i que tenim prou recursos per tirar-ho endavant. És una persona, perquè ens entenguem, sense cap preparació, sense haver passat unes proves corresponents, sense uns estudis qualificats, amb tota la bona voluntat del món. Normalment són gent que s'està formant per algun dia ser policia local o per algun dia ser mosso d'esquadra, i per tant tenen moltíssimes ganes i posen moltíssim valor, però fan feines que no haurien de fer ni que no estan preparats, no? I per tant, un cop situats és una vergonya que surti Vilafranca, capital de comarca, a dir que només treballa, que cada municipi ha de treballar pels seus, i per tant que amb un ordre d'allunyament ja estan contents i satisfets, i que estiguem allò quatre vents dient hem aconseguit un ordre d'allunyament. Això és una vergonya. No és el que hauria de passar avui en dia a la societat. Aquesta persona que han fet un ordre d'allunyament hauria d'estar a presó, i allà és on hauria d'estar, no un ordre d'allunyament, un ordre d'allunyament de la societat, tancat, perquè no haguem d'estar patint a veure quin municipi va i a veure quin ciutadà roba, no? Per tant, això ho ha aconseguit Vilafranca amb un ciutadà a tots els que deu tenir, i no és cap solució real, no hi ha més que aquesta gent a la presó.
Li preguntem ara a l'alcalde de les Cabanyes, a l'Agustí Vallverdú, quina és la situació que es té en aquest àmbit de la seguretat ciutadana a les Cabanyes. Condiciona la proximitat amb Vilafranca?
Bon dia. Condiciona tantíssim, vull dir, la nostra proximitat a Vilafranca per una via molt fàcil té els seus pros i té els seus contres. El seu contra és la possibilitat, doncs, de que una persona en ànim de delinquir es pugui arribar a les Cabanyes en qualsevol mitjà de transport, tot i que nosaltres ja fa uns anys vam instal·lar càmeres de videovigilància per la lectura de matrícules a la que estan connectats Mossos, sí que qualsevol persona pot arribar a les Cabanyes a peu o en qualsevol altre mitjà de transport. I la sensació és d'una vulnerabilitat total. Poder tenir, doncs, una persona, com ha passat ara aquest cap de setmana, doncs, que entri, doncs, en una nau industrial i sostregui, doncs, eines i elements, altres tipus de robatoris, a persones grans, fer-los i creure que s'han deixat alguna cosa dins el cotxe i quan es distreuen els hi roben el bolso. Això ha succeït diferents vegades. El nostre perfil de veïnat, doncs, de gent de bé, gent moltes vegades gran, gent que té la seva preocupació amb el dia a dia i que viuen allunyats una miqueta d'aquestes problemàtiques que tenen la capital de comarca com pot tenir, no? I fa que, doncs, qualsevol d'aquests fets agafi la persona totalment desprevinguda, i nosaltres des de l'Ajuntament només demanant i parlant amb Mossos, sempre són molt receptius, tenim la seva empatia, però també tenim la constància, doncs, de la seva manca de recursos, i quan arriben, per aviat que arribin, sempre és tard.
I en aquesta roda política que dediquem a la seguretat ciutadana, a la sensació de seguretat, a la multireincidència delictiva, també tenim una veu del Baix Penedès. L'anem a buscar a Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs aquí m'acompanya el Magí Pallarès, alcalde de Sant Jaume dels Domenys, en un tema molt interessant. Molt bon dia, Magí, com estàs?
Bé, molt bon dia a totes i tots els que ens esteu escoltant.
Problema de seguretat, de multireincidència. Aquí no tenim policia local.
Aquí no tenim policia local ni municipal, en aquest cas, ni capacitat econòmica per poder-ne tindre. Aquí ens refiem molt dels Mossos d'Esquadra. No tenim, ja és el que hi ha, no? A veure, jo sí que he de dir sempre que els Mossos d'Esquadra és el cos de policia, doncs, que jo més aprecio del món, i que, a més, amb una voluntat de servei impressionant, amb unes ganes de col·laborar i de treballar, i que sempre que els necessitem venen, els tenim. El que passa, que és el que deia ara, sentia d'algun alcalde de les Cabanyes i algun altre, no? És a dir, el tema és que falten recursos, clar, falten efectius, falten mitjans, falta que... Què ens passa als municipis d'aquí del Baix Penedès? Jo diria una mica estem encara en una situació pitjor que l'Alt Penedès, perquè al Baix Penedès hi ha tots els municipis costaners, que és des de Cunit, Calafell, el Vendrell, etc., no? Tots tenen la seva policia local, perquè, esclar, pel número d'habitants que tenen, estan obligats per llei a tindre-la, i, a més, tenen recursos per poder-la pagar, no? Que ja ens absorbeixen molts Mossos d'Esquadra, molta policia de la policia de Catalunya, els municipis costaners que ja tenen policia municipal. i els d'interior, que som els municipis doncs, que, els que n'hi ha més, quedem una mica despenjats. No? Clar, no obstant, reitero el que he dit abans, no? És a dir, jo estic molt content amb els Mossos d'Esquadra d'aquí de l'àrea bàsica del Vendrell, no? Perquè doncs, gent excel·lenta, que treballen molt, i doncs, però estan desbordats una mica. Falten efectius.
Falten efectius.
Sí. Falten efectius. El que parlaven de la reincidència, bueno, tampoc ara vull fer un discurs, no? Vull
no, perquè ens queda poc temps, però, i després els tres farem... Però, clar, tema de multireincidència, és un fet real, que
sí.
Hi ha casos, de, i aquí els mitjans de comunicació ho diem moltes vegades, no? Han enxampat a un amb X antecedents penals. Però aquí a veure qui li posa el cascabel al gato.
Molt bé. A veure, el que no pot ser és que una persona el detinguin 80 vegades...
I no li passi res.
I encara tombi pel carrer. I que en alguns casos doncs es passa més temps a la gent, al policia, declarant davant del jutge i omplint diligències o el que sigui, i ell ja marxant, ja és a casa seva i ja pot tornar a delinquir. Llavors, alguna cosa o altra falla aquí. I no falla la policia. La policia fa la feina molt ben feta.
Fallen les lleis.
Fallen les lleis, o falta...
O falla qui les fa.
Que s'apliquin.
O qui les fa.
Perquè algunes vegades la llei està ben feta, la llei hi és, però falta qui els ha d'aplicar. Jo, evidentment, no vull culpar ningú, ni molt menys, no? I sempre que he hagut d'anar als jutjats i tal, jo sempre doncs, he anat algunes vegades davant dels jutges i m'ho he passat molt bé sempre, no? Perquè no he anat mai com a acusat, i no he anat com a part actora o he anat com a testimoni, no? Vull dir, i està molt bé, no? I jo fa una feina molt ben feta. Però a vegades s'haurien d'aplicar d'una altra manera. És a dir, no pot ser que una persona doncs reincideixi 80 vegades, no? El tema que comentava l'alcalde de les Cabanyes, no? El tema d'un ordre d'allunyament. Un ordre d'allunyament, de què serveix un ordre d'allunyament? Serveix de res. Sí, serveix perquè si l'enxampen doncs havent infringit l'ordre d'allunyament, llavors sí que el poden tancar, no? El poden posar en presó.
Clar.
Però penso que aquest ordre d'allunyament ja hauria d'anar acompanyat doncs que el poguessin tancar.
D'unes mesures més exemplars.
Exactament.
Magí, ho deixem de moment, haurem de fer doncs, una mica de publicitat, escoltarem les notícies més generalistes i després sí que ja amb el Sergi, amb l'Agustí i amb tu doncs, la patarem forta, perquè és una tertúlia que jo crec que a la gent li interessa molt.
Penso que és molt bona aquesta tertúlia perquè també a la gent a vegades els fa falta que sàpiguen que els que tenim responsables polítiques, jo com a alcalde i com a regidor de Seguretat Ciutadana del municipi, doncs que sàpiguen que hi estem a damunt d'això.
Gràcies. Fins aquí una estona.